Estàs escoltant Ràdio Montblanc. Ràdio Montblanc.
Bon dia, som dilluns 26 de setembre. Comencem aquest Bon dia Montblanc.
Bon dia Montblanc. Les notícies de proximitat a la teva ràdio local. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
Com dèiem, encetem nova setmana, la darrera de setembre i la primera de la tardor. Comencem repassant com cada setmana i com cada dia les principals notícies del cap de setmana que han tingut lloc a Montblanc i a la Conca de Barberà. Primer de tot començarem amb Terrània, aquest 19è Festival Internacional de Ceràmica que té lloc cada any aquí a Sant Francesc, a Montblanc. Seguirem amb les obres del Pont Vell. Repassarem també que ha tornat el Festival Orgue de Poblet en la seva 8a edició, després de 2 anys d'aturada de la pandèmia. També ens n'anirem fins a l'Espluga, que aquest cap de setmana ha tingut lloc la Fira de Cervesa, que també ha tancat aquesta 6a edició amb 1.000 visitants. Anirem també a Santa Coloma de Queralt, on ha tingut lloc el curs de màrqueting de cervesa 2022 a base activa. I també repassarem el que han fet els torraires de Montblanc, que han celebrat aquest dissabte la Diada de Sant Miquel amb la seva actuació castellera.
Bon dia, Montblanc. Les notícies de proximitat a la teva ràdio local. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
I com cada dia comencem, però, aquest informatiu repassant quina és la previsió del temps a les comarques del Camp de Tarragona.
La previsió del temps.
Així connectarem des del Servei Meteorològic de Catalunya per saber quin temps farà avui a les nostres comarques. Ens ho explica la Carme Farnell.
Bon dia, comencem aquesta jornada i aquesta setmana amb una temperatura que ha baixat respecte a la d'ahir en aquesta mateixa hora, i on se destaca més aquesta baixada de la temperatura és cap a l'interior del país, entre la zona del Priorat i també de la Conca de Barberà, amb valors de 9 i 10 graus. Arran de costa sí que la temperatura és una miqueta més suau i també com a conseqüència del vent de mestral, que ha d'anar bufant durant bona part del dia i també permetrà que la temperatura màxima en aquest sector sigui força suau i agradable. S'esperen valors de 24 i 25 graus. I ara mateix, per exemple, a Tarragona tenim aquests 16 graus o bé també en punts de Torredembarra. D'altra banda, també al llarg del dia s'espera que faci sol, sí que amb la presència d'alguns núvols prims i a hores d'ara alguns de mitjans que tendiran a anar-se trencant. Per tant, avui tornarem a tenir força estones de sol i parlarem que no s'espera precipitació durant el dia d'avui. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Carme. I ara sí, com cada dia, comencem repassant doncs les principals notícies que han tingut lloc a Montblanc i a la comarca aquests darrers dies. Comencem amb Terrània. 4.000 persones han passat per Terrània aquest cap de setmana. El Festival Internacional de Ceràmica de Montblanc ha tancat la seva 19a edició amb un balanç més que satisfactori, que confirma una lenta recuperació després de la pandèmia i fa encarar amb optimisme la celebració especial del proper any, que arribarà al seu 20è edició. El nombre de visitants d'enguany s'ha mantingut sobre els 4.000 i les vendes han estat similars a les de 2 edicions anteriors. La quantitat global és de 25.800 euros, inferior a edicions passades, però que enguany el nombre de ceramistes era més baix que en altres anys. La mitjana de venda, per sobre dels 1.100 euros, és superior a la del 2021. Ens sentim el tall que ens ha fet Natàlia Moruno, tècnica de turisme de Montblanc, amb la seva valoració en una entrevisteta que ens ha fet aquest matí aquí a la ràdio.
Pel que fa als visitants de Terrània, s'ha mantingut més o menys com els altres anys, i pel que fa a les vendes dels ceramistes, enguany la quantitat global ha sigut un pèl inferior. També és cert que el nombre de visitants també era més baix, tot i que la mitjana de vendes doncs és un pèl superior de les de l'any passat.
L'antiga església de Sant Francesc va acollir l'obra d'un total de 25 ceramistes d'arreu, dels Països Catalans, de l'Estat espanyol i d'Europa. L'organització n'ha destacat la varietat de tècniques, estils i materials emprats. L'absis de l'església de Sant Francesc va ser l'espai reservat per aquests 6 ceramistes procedents de la Bretanya que va ser-ne el país convidat a l'edició d'enguany del Terrània 2022. Malgrat els moments de pluja de divendres i dissabte, durant el cap de setmana ha tornat a posar-se de manifest que Terrània és un punt de trobada imprescindible pels aficionats de la ceràmica artística. L'activitat dels tallers i les demostracions es van veure lleugerament afectades per la inestabilitat del temps i es van haver de traslladar al pati del claustre de Sant Francesc, als passadissos, lloc on es van realitzar amb normalitat i un èxit absolut d'assistència. Ens ho torna a explicar la Natàlia Moruno.
Enguany, la 19a edició de Terrània, sí que ha tingut algun moment de pluja, sobre el divendres i el dissabte, i malgrat la pluja la programació es va poder mantenir tal com estava previst, es van poder fer els tallers i les activitats paral·leles i les exposicions. Tots els tallers van ser molt participatius, van quedar totes les places esgotades i la gent va tenir una sensació molt positiva, els hi havia agradat molt.
Com comentava la Natàlia, hi ha hagut 6 tipus de tallers diferents, tant per grans com per petits, que han esgotat entrades. En total, unes 550 persones han pogut gaudir d'aquests tallers que es posen a la venda telemàticament uns dies abans. Hi ha hagut també 3 exposicions i hi ha hagut el premi a la millor unitat artística presentada. Això es va donar a conèixer dissabte al vespre. El ceramista guanyador d'aquest premi a la millor unitat artística ha estat per un altre ceramista procedent de Bretanya, en Thierry Luang Rat. El segon va ser per l'atelier Argil, que també són bretons, i el tercer per Tun Tix, un ceramista dels Països Baixos. Seguim amb la següent notícia, les obres al Pont Vell i l'entorn. Hem sabut, aquest divendres hem publicat la notícia que els propers dies s'iniciaran els treballs per rehabilitar el Pont Vell i els seus entorns, malmesos a causa, com sabeu, dels aiguats de l'octubre del 2019. Amb motiu d'aquestes obres, l'aparcament annex a l'Hospital de Santa Magdalena quedarà inhabilitat, per bé que es permetrà la circulació a peu i en vehicle pel Raval de Santa Anna. També quedarà restringit pels vianants l'accés del camí al cementiri i en determinats moments pel Pont Vell, per la qual cosa l'accés a l'escola de formació d'adults serà exclusivament per la carretera d'Artesa i es prioritzarà el desplaçament pel Pont Nou. Igualment, quedaran afectats els camins paral·lels al riu, als quals hi ha previst els treballs amb vehicles pesants. La durada aproximada de les obres serà de 9 mesos, per bé que hi poden haver modificacions en funció de l'evolució d'aquestes. I ara ens n'anem cap a l'Espluga, que aquest cap de setmana ha tingut lloc la Fira de la Cervesa, que ha tancat la seva 6a edició amb 1.000 visitants. El canvi d'ubicació de la Fira de la Cervesa de l'Espluga no va ser un impediment per acollir els més de 1.000 persones durant tota la jornada de dissabte a l'interior del pavelló del Casal. Una situació que ja es va viure l'any anterior també a causa de la pluja. Ens ho explica el regidor de Cultura de la població, Enric Mercader.
Bé, doncs un any més, una valoració positiva de la Fira de la Cervesa i dels elaboradors locals, un espai en definitiva de maridatge entre la cervesa artesanal i el producte local. Al llarg del dia, al llarg de tota la fira, més de 1.000 persones van passar per aquest esdeveniment, un esdeveniment que combinava, com dèiem, aquesta cervesa artesanal de diversos punts del territori, el producte local i també doncs, maridava amb una oferta musical i cultural de proximitat.
Durant tota la jornada, els visitants van poder gaudir de les cerveses del Camp de Tarragona i les Terres de Ponent, és a dir, les cerveses Boixets, les cerveses de Ponent, la cervesa Matoll, la cervesa Ona i la cervesa La Renaixença. També es va comptar amb els elaboradors locals, Glòria Xarcuters, el forn de pa de Cal Tullet, la carnisseria Beniquinyo i el restaurant Casa Nostra. L'esdeveniment, a més, va comptar amb música en viu. I ara tornem a Montblanc perquè avui hem vist un tuit en què els torraires de Montblanc van celebrar dissabte la Diada de Sant Miquel a la plaça de Sant Francesc, on van carregar el 3 de 6 i el 3 de 6 en Pilar. I ara ens anem cap a Poblet, on ha tornat el Festival Internacional d'Orgue de Poblet amb la seva 8a edició després de 2 anys d'aturada per la pandèmia. L'organista suís Yves Reichensney ha estat l'encarregat d'obrir aquesta 8a edició que s'inaugurava aquest dissabte al vespre al monestir de Poblet. Després d'aquests 2 anys d'aturada, com dèiem, el certamen arrencava amb el prestigiós músic que va guanyar diversos premis al llarg de la seva carrera com un primer premi d'orgue al Conservatori de Ginebra. El solista convidat a nombrosos festivals ha actuat portant al públic que omplia el monestir les seves peces de reconeguts artistes del barroc. El monestir de Poblet acollirà 2 concerts més que aniran a càrrec de Pablo Márquez Caraballo i Agnès Luchertan. Això serà a l'octubre, però, els dies 8 i 15. I avui sí que us portem una entrevista perquè aquest cap de setmana, com us comentàvem en aquesta 19a edició de Terrània, vam poder entrevistar a 2 mestres pessebristes guardonats amb la medalla de Sant Jordi i estan al barri de Sants, a Barcelona, per 3ª generació. El seu taller té 100 anys d'antiguitat i realment ha sigut un plaer poder parlar amb ells després de 2 dies d'intensos tallers, des de divendres, que van estar fent tallers de figures de pessebre amb motlle, juntament amb el Museu del Pessebre de Montblanc, són els germans Castell.
L'entrevista del dia.
Bon dia. Avui som amb els germans Castells, que aquest cap de setmana han sigut a la Fira de Terrània 2022. Vosaltres sou tota una autoritat, ara parlem amb en Joan Castells, que ell és el gran dels 2 germans, i sou tota una autoritat en el món del pessebrisme, perquè sou mestres artesans. Benvingut.
Sí. Benvinguts, doncs ben trobats. Nosaltres som artesans de fa més de 100 anys. El nostre taller el va començar el nostre avi, i llavors van seguir el meu pare i 2 germans seus, i ara quedem només el Martí, que és el petit, i el Joan. I ara, l'any 18, vam fer 100 anys aquest taller que fa figures de pessebre, contínuament, i degut a això també ens han donat la Creu de Sant Jordi ja fa 2 anys, per la labor que hem fet de promoció del pessebre i sempre mantenint sempre l'estructura de figura modelada, retocada o amb motlle, però sempre feta amb fang, cuita en forn a 100 graus, a 900 graus, que és el que fem nosaltres, i pintada a l'oli. Sempre la mateixa estructura de figura i que no l'hem canviat. Han canviat models degut als anys que ha passat, però sempre ha sigut el mateix. Fem naixements, reis, criats, llavors figura normal de duració, llavors figures de camí, llavors fem vents, galls, cosetes que per acabar el conjunt de figures, i això és la nostra feina.
Des de quina edat vau començar? Perquè m'explicava el teu germà que des dels 16 anys, no sé si tu també en fa tants.
Sí, 14-16 anys. Vam acabar el batxillerat elemental, nosaltres no érem estudiants, nosaltres ens agradava fer coses manuals, i vam anar a la Massana, a l'escola Massana, per més que res, per treballar l'assumpte d'anatomia de la figura i així. Però on de veritat vam aprendre l'ofici va ser amb el nostre pare i els 2 germans, que allà ens van ensenyar la tècnica de fer motlles, de modelar cosa petita, perquè en llocs així et fan modelar o treballar amb figura grossa. I en canvi nosaltres, el nostre taller treballa figures des de 8 centímetres fins a 30 centímetres, o sigui que són tamanys relativament petits, que és la figura que es fa servir normalment per fer diorames a les associacions de pessebristes. Figures més grosses, degut al fons que tenim, les dimensions del fons que tenim, i degut al nostre sistema de treballar, pels motlles molt grossos no ens interessa perquè no ens va bé per la manera de treballar. I això és el que mantenim al ritme de la nostra feina.
Aquí a Terrània, durant divendres van venir els de les alumnes de les escoles de Montblanc. Avui veiem dissabte, hem vist que hi ha famílies, hi ha adults, hi ha petits, però Tu creus que són conscients de la sort que tenen de tenir aquests mestres artesans?
Aquí a la Gràcia no és que siguem uns grans mestres ni que siguem. Es tracta que ells prenguin consciència de que una figura no es fa de qualsevol cosa. Ells suposo que molts, per exemple, ahir vam tenir nens de 6 a 10 anys, clar, els petits de 6, ells veuen fang i veuen coses, però ja els hi expliques, però no arriben a tenir-ho. Però la gràcia és que puguin tocar el fang, que puguin aprendre com es fa una figura i que sàpiguen que no és fàcil, i que quan veuen un pessebre en un lloc o qualsevol cosa, vegin que és una feina que es té que treballar, que es té que tenir un ofici i que, a més, costa. No és allò de que xap i ja està feta, no. Que sàpiguen que costa una mica i que després es té que retocar i es té que pintar i això. I això els ajuda a prendre consciència que el dia que fan el pessebre diuen, mira aquesta figureta que maca que porta un bé, oh, aquesta té més feina que no pas la que vaig fer jo, que solo era un bé. I això els ajuda pues, a obrir-los una mica el món aquest, que avui el món aquest és molt maco, té molta tecnologia, però aquestes petites coses d'artesania pues, els hi convé també fer-los als nanos, perquè els ajuda a fer moure la imaginació i a més a fer treballar les mans. No tots tenen l'habilitat de poder-ho fer, però els que ho tenen pues, disfruten amb això.
T'anava a preguntar justament, creus que el fang té alguna cosa que ens connecta com amb quelcom més ancestral? Perquè tant si som petits com si som grans, el fet de tocar terra ens agrada.
Això és una... Mira, nosaltres, per desgràcia, amb nosaltres s'acabarà el taller, perquè hem tingut filles, tant el meu germà com jo. Però de petites, totes... he tingut dues filles jo i dues filles ell. Però totes, en una època determinada, han passat per casa. Han fet el mateix que fem aquí amb els petits, ensenyar-los, perquè si el dia de demà els agradava i no, doncs no els ha agradat. Però han tocat el fang i els ha agradat. I a més, són que es dediquen a coses artístiques. Per exemple, el meu germà té una filla que és músic, i l'altra, i les nostres, doncs, es dediquen, doncs, una que tinc jo és periodista, i l'altra doncs, es dedica a fer coses per avis, o sigui, és assistenta social. O sigui, però a dintre de tot, doncs, a dintre de lo que treballa ella, també a vegades ajuda a fer tallers i coses així per a la gent gran i coses així, i sempre prenen la idea de nosaltres, o sigui, de que hem fet cosa manual i ells han tingut aquesta, però no han volgut seguir l'ofici. Però aquesta cosa que dius tu, de que el tocar el fang és una cosa que et surt de dintre, perquè aquí el que no és que ha vist un bassal i ha pogut, o quan van al terral a jugar, als nanos els agrada allò, fer piles, fer castells, fer cucous, que deien quan era petit, amb les galledes i així. És aquell contacte de la mà del nano amb la terra, el que dius tu, amb la terra. I això és el que fa que el fang tingui aquesta atracció pels nens i per la gent gran, que molta gent gran que té oficis que no allò, però quan toquen el fang i veuen allò i et pregunten com es fa això i de quina manera es fa, doncs això és important per això, perquè nosaltres necessitem el nostre dintre a vegades de fer coses d'aquestes.
Dius que ja no hi haurà aquest relleu generacional i ben bé el teu germà m'explicava que ell ja s'està a punt de jubilar i a tu poc et falta. Com viviu aquest tancament d'aquest taller emblemàtic de tres generacions, de centenari dels germans Castells?
Nosaltres ho vivim amb tranquil·litat. Ara, per exemple, estem en una etapa de la nostra vida, jo mateix tinc 74 anys, jo em podia haver jubilat ja fa anys, però vam quedar amb el meu germà que jo seguiria portant el negoci i ell, doncs, encara que estigui mig jubilat, doncs seguiríem fent mentre poguéssim. El dia que d'allò, doncs serà una mica de pena, perquè aquest negoci el que es té que tenir és bona vista i bones mans. Si tu tens bona vista i bones mans, pots fer-lo, però a la que vegis tu que per atxa o per bé la vida et porta que tens qualsevol enfermedad o qualsevol mimba de la vista o qualsevol cosa, això no es pot fer, perquè totes les figures, per desgràcies, totes porten ullets, poquetes, i és molt delicat això de fer. El dia que no ho puguis fer, llavors és qüestió de dir no, deixem-ho córrer, perquè això es té que fer ben fet. I aquí nosaltres fem un tipus de figura mitjaneta, que està ben acabada, que és maca, i hem creat un estil i no el tenim que trencar. El dia que s'acabi doncs serà molt trist, però mira, la vida és així. Arriba un moment que se t'acaba el treballar I això és el que ens passarà a nosaltres.
Doncs moltes gràcies, Joan.
De res. Molt de gust d'haver parlat per vosaltres.
Ara som amb el germà Castells, el petit, que és en Martí. Bon dia.
Sí, què tal? Com bon dia.
Aquest any li deia al teu germà doncs, que és un honor realment que repetiu a Terrània com a mestres artesans amb el pessebre. Amb tu abans parlàvem que fer una figureta no és arribar i moldre, no és bufar i fer ampolles.
Home, el procés d'una figura, primer de tot, si es fa amb motlla, s'ha de mullar, llavors treure'l del motlle, retocar-la, o sigui, deixar-la almenys una hora perquè endureixi una mica el fang, i llavors ja es pot començar a retocar, perquè la figura treta del motlle no surt mai perfecta. Llavors és qüestió d'anar-la retocant, i una vegada ja està acabada, es fan palillos amb espàtules i amb pinzells per afinar tota la peça, llavors s'ha de deixar, diguéssim, deixar-se assecar, que perdi tota la humitat. I una vegada ja ha perdut la humitat, llavors ja es pot introduir al forn. El fang que fem servir nosaltres se'n pot anar fins a 900 graus. I llavors, una vegada s'ha cuit a 900 graus, ja surt del forn, i llavors necessita una imprimació de cola perquè després es pugui ja es començar el procés del pintat de la figura. Aquest, més o menys, és tot el procés. Emmotllar, retocar, deixar-se assecar, introduir al forn. Una vegada surt del forn, se li dona una imprimació de cola i llavors ve el procés del pintat. Aquest és el procés d'una figura. Doncs clar, nosaltres fem figures de 8 centímetres, d'11 centímetres, de 15 centímetres, de 20 centímetres i de 30 centímetres. Quan més grossa és la figura, més treball porta i més temps estàs per acabar la figura aquesta. Aquestes són els tamanys que més o menys nosaltres fem.
Aquí a Terrània, durant els tallers, veiem com els nens petits i grans emmotllen, desemmotllen i els aneu ajudant. Però jo volia saber, quanta estona després esteu per retocar aquesta figura perquè que ningú es pensi que surt de la motlla i aquesta figura ja està per vendre, com si diguéssim.
No. O sigui, una vegada l'estreta del motlle, com que el motlle té dues peces, normalment surt una rebava al voltant de la figura. Llavors això s'ha de retocar amb palillos, amb espàtules, amb pinzell, i una vegada està acabada, diguéssim, llavors s'ha de secar completament, perquè per introduir-la dintre del forn no necessita cap ni mica d'humitat, perquè si té humitat el que pot passar a la peça és que rebenti. Llavors ja segueix el procés d'una vegada surt del forn, cuita a 900 graus, i llavors se li dona una imprimació de cola, com he dit abans, i llavors, una vegada se li dona la imprimació de cola, arriba, diguéssim, al pintat de la figura.
Sí, perquè abans em comentaves això, no?, que aquest retoc després del motlle, que ben bé que t'hi estaves com mitja hora o tres quarts, no?, perquè els detalls s'han de fer.
S'han de fer, però, esclar, no és el mateix retocar una figura que és de 8 centímetres que retocar una figura que fa 20 centímetres. Quan més grossa és la peça, més treball porta, més temps porta. Això depèn del tamany de la figura, doncs tardes més en retocar-la o tardes menys.
Vosaltres porteu tota una vida, em deies tu que des dels 16 anys ets al taller, sí. I que la vida d'ofici avui dia està una mica menys valorada. Però tu em comentaves que mai us ha faltat la feina. Per quants tallers, qui us ha contractat?
Amo, és que nosaltres sempre hem tingut feina perquè per molta feina que hem tingut mai hem mirat de perdre la qualitat. Lo important és sempre, si t'encarreguen una cosa, fer-la amb qualitat i que la peça quedi bé. Per això sempre hem tingut molta feina. Si nosaltres, per tindre molta feina, haguéssim començat a dir, vinga, va, això, pim-pam, ja està fet. No. Les peces han de quedar correctes i per això sempre hem tingut molta feina degut a això, que hem deixat les peces amb qualitat. I la qualitat dels germans Castells sempre ha prevalgut davant de la molta feina que hagis tingut.
El que també volia saber és de quins llocs us contractaven o us encarregaven, us feien comandes, d'Europa, d'Espanya, d'on?
Bueno, principalment nosaltres arreu d'Espanya, Barcelona, Madrid, al nord d'Espanya, Sant Sebastià, Bilbao, al sud d'Espanya, a moltes províncies del sud d'Espanya. Per tot Espanya hem tingut sempre molts clients. I llavors també han vingut molts italians que s'han interessat molt per les figures nostres i també hasta a Mèxic també hi van anar una sèrie de figures, per Europa, més que res per Europa, França, i entre Espanya, els italians que ens han vingut, i a França també algun que altre, doncs hem anat fent feina.
Abans em deies que els Germans Castells és sinònim de puntualitat, que la gent us coneix perquè si els castells us han dit que pel 15 ho tindreu, pel 15 ho teniu.
Això és una veritat com un temple. I més, tots els clients que tenim nosaltres ens fan aquesta propaganda. Oh, si t'han dit el dia 15, si és un castellà, si t'han dit el dia 15, el 15 seguro que lo tienes. Sí, nosaltres sempre quan donem una data, i aquesta data és sagrada i s'ha de complir, perquè el client a vegades necessita aquestes figures per fer un diorama, un pessebre, i és clar, i si no els hi entregues, pues quedes malament. Pues nosaltres mai hem mirat de quedar malament amb el client. Si li hem dit una data, aquella data s'ha de complir.
M'explicaves que hi havia uns mesos, ara no sé si perquè ja esteu allò prejubilats sí, i tal, sí. Però que hi havia uns mesos en què fins a 15 hores al dia, no? Perquè són els mesos de temporada alta pels pessebristes.
Sí, això és quan per exemple, mira, nosaltres normalment fem dues entregues a l'any, una a l'estiu i una altra novembre-desembre. Doncs llavors, és clar, si tu aquesta a l'estiu has d'entregar una sèrie de peces, doncs has d'entregar-les. I el novembre i desembre són els mesos més forts i aquests sí, aquests has d'estar treballant moltes hores per poder complir amb tot el que tens encarregat, perquè ve el pintat de les figures, que és el procés final. I això normalment és octubre, novembre i desembre, perquè, és clar, a partir del 15 de desembre ja ve Nadal i si no tenen les figures, malament rai. Pues és això, és entregar amb la puntualitat i amb el que tu has quedat amb el client.
Ja per acabar, fa 2 anys us van fer entrega, us van fer aquest reconeixement de la Creu de Sant Jordi. Com vau rebre aquest reconeixement?
Home, mira, nosaltres sempre hem treballat i són 3 generacions que hem fet figures de pessebre i per això suposo que ens han donat la Creu de Sant Jordi, perquè hi ha hagut pessebristes que s'han preocupat perquè als Germans Castells se'ls doni la Creu de Sant Jordi. I ens la van donar fa 2 anys i nosaltres satisfets més que res per haver-nos-ho donat. Però nosaltres no l'hem buscat, nosaltres sempre hem fet la nostra feina, que és fer figures de pessebre. I ens han donat la Creu de Sant Jordi, benvinguda sigui.
Doncs moltes gràcies. Bon dia, Montblanc, doncs.
Vale, moltes gràcies a vosaltres.
L'entrevista del dia.
Com heu pogut sentir, hem tingut aquest honor de poder entrevistar els Germans Castells de Barcelona, aquests pessebristes de tercera generació, centenari, aquest taller centenari, que d'aquí poquet, malauradament, tancarà les seves portes i a Montblanc tenim la sort de tenir-los cada any amb aquests tallers per nens o per adults de figuretes de pessebre amb motlle. Si voleu veure en algunes de les seves peces, podeu anar al Museu del Pessebre de Montblanc, que en tenen algunes d'exposades. Ja per acabar, fem un repàs a la graella de la programació de la ràdio d'avui dilluns.
Ràdio Montblanc. Ràdio Montblanc.
Doncs sí, com dèiem, avui dilluns podreu sentir una altra vegada aquest Bon Dia Montblanc a les 3 del migdia i penjat a la web de la ràdio. També el trobareu, com sempre. De 4 a 7, al carrer Major, el magazín de tarda que fem possible 8 emissores del Camp de Tarragona i Montblanc n'és una d'elles. De 7 a 8, de tu a tu, amb Pepe Ardila. De 8 a 9, converses de barri. I de 9 a 10, el programa d'en Carles Esteller. Per avui això és tot. Que tingueu un feliç dilluns i nosaltres hi tornarem demà a la mateixa hora. Soc la Gemma Bufies. Ens escoltem demà, doncs, aquí, al 107 de la FM. Adéu-siau.